A teua ràdio, Ràdio Vila-real.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Estàs a la 92.2 FM.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter.
Aleluia la ràdio, és en la nostra veu. Som Ràdio Vila-real, la que tu sents. Som un gran equip, ho veus, amb música i notícies. Connectem amb la gent en el programa Protagonistes. Ai, cada dia estem amb Susana i Txelo, per cada dia tu teu passes bé. Ràdio Vila-real, passió. Històries del barri, tradicions que no moren, la veu de la ciutat i de l'equip de la nostra vila. Com és el Vila-real, que gràcies a Javi Mata ho està sempre informats amb un so que ens enamora.
Molt bon dia, les 12:02, avui és 22 d'octubre, és el dia 296 de l'any i ens queden 70 dies i ja van per acabar el 2025. I com cada jornada, Protagonista obre amb curiositats, actualitat i veus que ens connecten amb la nostra terra.
Fent vibrar el cor, Ràdio Vila-real, et portem la passió.
I miren, vaig a parlar d'efemèrides i parlaré d'efemèrides per a que se donen compte com ja n'hi ha efemèrides que no sonen tan anyunyaes. Perquè, per exemple, en 1883 se va inaugurar la Metropolitana Òpera de New York, però en 1982 s'estrenava la primera pel·lícula de Rambo. No fa tant, eh? I ojo, perquè en el 2001 s'emetia el primer programa d'Operació Triunfo. O sigui, ja no ens queda tan lluny, no, tot això. Avui celebrem el Dia Mundial de la Medicina Natural, que està reconeguda per l'OMS des de 1991 amb la Declaració de Pequín. Aquesta jornada posa en valor les pràctiques tradicionals, les teràpies naturals i el coneixement ancestral que busca equilibrar el cos i la ment. Avui parlarem d'emergències de coordinació institucional i de resposta ciutadana, perquè ens visita el diputat de Bombers, David Vicente, per explicar-nos com se distribuiran els 69 nou efectius del Consorci Provincial de Bombers, 28 en plaça i 41 en formació. També, des de la clica del doctor Rojo, de la mà d'Alicia Santos, mos parlarà o mos aconsellarà per resoldre sobre aquests dubtes que tenim sobre les taques solars, com apareixen, com previndre-les i quins tractaments són més efectius. I, com no, compartirem notícies de Vila-real i de la província. També posarem música que cura, expressions populars i curiositats que donen vida a este, al nostre programa. El primer que farem serà anar a la paraula del dia, i la paraula de dia és alarma.
espai patrocinat per la Regidoria de Normalització Lingüística de l'Ajuntament de Vila-real.
Alarma. La paraula alarma prové de l'italià allarme, que literalment significa a les armes. L'ús d'esta expressió començà a utilitzar-se durant el segle XVI entre els soldats italians que feien guàrdia, els sentinelles, una altra paraula d'origen italià, que avisaven d'eixa manera els altres soldats d'un atac imminent de les tropes enemigues. El terme es difongué ràpidament en les diverses llengües romàniques, amb lleus adaptacions com a crit de guerra. En valencià apareix documentat en el Thesaurus Puerilis, una obra destinada a facilitar l'ensenyança del llatí als xiquets, publicada en 1575 pel religiós Onofre Pou. Durant molt de temps, el terme alarma es mantingué exclusivament en el vocabulari militar, però a poc anà estenent-se a uns altres àmbits amb nous significats relacionats. En primer lloc, per a fer referència a la inquietud causada per alguna cosa que es percep com una amenaça o un perill sobtat. En este sentit, la Constitució espanyola regula la declaració de l'estat d'alarma, desplegada en una llei orgànica posterior per afrontar catàstrofes, crisis sanitàries greus, paralització de servicis públics essencials o situacions de desabastiment de productes de primera necessitat. I, més recentment, ja a finals del segle XX, la paraula alarma ha passat a usar-se també per anomenar un dispositiu electrònic que s'activa automàticament per a avisar d'una acció potencialment amenaçant, com per exemple quan algú entra sense autorització en un recinte privat, o també per a referir-se al senyal emès per avisar d'alguna cosa, com el que fan els rellotges o els mòbils per a despertar-nos.
Espai patrocinat per la Regidoria de Normalització Lingüística de l'Ajuntament de Vila-real.
Con las lentes progresivas Varilux consigo una visión nítida a todas las distancias y en cualquier condición de luz gracias a Transitions. Para vivir al máximo todo lo que me apasiona. Ahora tu segundo par de lentes progresivas Varilux incluido.
Óptica Vila-real. Dr. Font 17. Óptica Varilux especialista.
En Grúas Tomás cumplimos 50 años.
5 décadas al servicio de la industria, la construcción y los servicios, marcadas por la innovación y el crecimiento sostenible.
Un camino recorrido con perseverancia y trabajo en equipo.
Apostando por la formación y por maquinaria de última generación.
Gracias por acompañarnos. Grúas Tomás, 50 años creciendo contigo.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Vila-real.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Vila-real.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Vila-real, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Renueva tus ventanas en Big Mat Pepe Arenós y ahorra en tu factura de la calefacción. Aísla tu hogar de los ruidos exteriores con ventanas de PVC. Pide financiación a tu medida y asesoramiento en la subvención. Tu bolsillo te lo agradecerá.
Big Mat Pepe Arenós, en Avenida Pío 12, 55 de Villarreal.
¿Buscas un ambiente agradable y relajante para tus tratamientos de odontología y medicina estética? Ahora ya lo tienes, en Sé Tú. En nuestras nuevas instalaciones te ofrecemos lugar confortable y relajante para tus tratamientos de odontología y medicina estética. Ven a conocer nuestras nuevas instalaciones. Nos renovamos por ti, Sé Tú. Avenida Pío 12, 30.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Villarreal.
El proper divendres 7 de novembre a les 7 de la vesprada al restaurant del casino arriba la gala Generant Valors de Fundació Caixa Rural Villarreal. Una trobada per compartir sinergies i reforçar llaços amb les entitats del teixit associatiu de Villarreal. Generant valors, cultivem el demà.
Octubre és el mes de la sostenibilitat a Villarreal. Arriba la 20a edició d'una cita que és ja referent en educació ambiental. Curs d'agroecologia, el projecte La Vella, el concurs escolar renaturalitzant els espais urbans i la Fira d'Agroecologia i Sostenibilitat al Termet, amb tallers i teatre per a tota la família. I el 28 d'octubre, gran gala 20 aniversari amb el lliurament dels Premis de la Sostenibilitat. Villarreal, 20 anys, sembrant futur.
Les 4. Ay, solo me quedan 2 horas para ir a trabajar,
Tot descans, porque no es suficiente dormir. Nuestro cuerpo necesita descansar en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Villarreal.
Canós Impressors, la millor impressió.
En Big Mat Pepe Arenós encontrarás la ropa laboral para tu empresa. Ropa personalizada, bordada o serigrafiada. Ropa de calidad que hace que tu empresa se distinga.
Big Mat Pepe Arenós, en Avenida Pío 12, 55 de Villarreal.
Hola, em diuen Marina. I el meu company, Bruno. Tenim 4 i 5 anys. Aprendem música d'una forma molt divertida. Al conservatori, mestre Goteri.
Jo soc Mario. Tinc 6 anys. Començaré a tocar diversos instruments per a poder triar el que més m'agrada.
Jo soc Maria. Vaig a classes de dansa. I m'ho passe pipa.
I tu què esperes? Apunta't!
Més informació al conservatori Més de Goteri.
¿Te apasiona el mundo del arte? ¿Quieres un espacio donde pequeños y adultos podáis soñar, crear y descubrir al artista que lleváis dentro? Lo tienes. Llega a Villarreal mi primera obra de arte, de la mano de la maestra y artista Marian Sacco. Déjate envolver en la magia de la pintura, la cerámica y la escultura. Vive la estimulación temprana de las capacidades artísticas. Crea tu portafolio de artista y participa en la gran exposición anual de pequeños y grandes creadores. Inscripciones abiertas. Más información en redes sociales o en el 601-628-807. Mi primera obra de arte. Llama ahora y reserva tu plaza. Estamos en carretera de Honda 95.
Desde que mi madre vive en Domus Villarreal, se siente activa y recibe los mejores cuidados. ¿Qué más puedo desear? Residencia para mayores Domus Villarreal, detrás del Hospital Universitario de La Plana. Infórmate en domusvi.es. Cuando necesitas estar cuidado, Domus Vi está a tu lado.
I amb esta cançoneta, ja saben, ja de Don't Worry, Be Happy, anem a afavorir ixa comunicació emocional i a crear un ambient distès per a rebre els pròxims convidats.
Be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Worry, be happy. Don't worry. Be happy. Don't worry, be happy. Ain't got no place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry. Be happy. Landlord say your rent is late. He may have to litigate, but don't worry. Be happy.
Look at me, I'm happy. Don't worry. Be happy. I give you my phone number. When you worry, call me. I make you happy.
Don't worry, be happy. Ain't got no cash, ain't got no style, ain't got no gal to make you smile, but don't worry, be happy. Cause when you worry, your face will frown, and that will bring everybody down. So don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, don't worry, don't do it. Be happy. Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
I'm not worried.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe. Pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Octubre es el mes de la sostenibilitat a Villarreal. Arriba la 20ª edició d'una cita que és ja referent en educació ambiental. Curs d'agroecologia, el projecte La Vella, el concurs escolar renaturalitzant els espais urbans i la Fira d'Agroecologia i Sostenibilitat al Termet, amb tallers i teatre per a tota la família. I el 28 d'octubre, gran gala 20 aniversari amb el lliurament dels Premis de la Sostenibilitat. Villarreal, 20 anys sembrant futur.
Neurovila. El Centre Neurorehabilitador de Fundació Caixa Rural Villarreal, dirigida a la població amb dany cerebral adquirit i altres patologies d'origen neurològic, t'ofereix teràpies individualitzades, taller de memòria i taller per activar la ment a través del llenguatge. Informa't en www.fundaciocaixarural.org.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
La vida es para verla de lejos y de cerca. En el mes de los progresivos de Multiópticas, llévate la segunda gafa progresiva MO de regalo. Unas pueden ser de sol, también progresivas. Elige entre más de 1,000 modelos, solo en Multiópticas.
Marbres Bosquet cuenta con una larga trayectoria en la elaboración del arte funerario. Cuida al máximo cada detalle, tanto en nichos como en panteones. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Villarreal, porque tus seres queridos se lo merecen.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
Tens un xiquet o xiqueta amb necessitats educatives especials? Coneix el projecte Xicaes de Fundació Caixa Rural Villarreal. T'ofereix teràpies individualitzades, atenció familiar, acompanyament a les famílies en la introducció del comunicador, respirs familiars, dansa i acompanyament aquàtic. Més informació en fundaciocaixarural.org. 43 famílies ja confien en nosaltres.
L'Ajuntament de Villarreal posa en marxa els seus nous canals de WhatsApp perquè estigues sempre al dia de les notícies, els esdeveniments, les alertes i tota l'actualitat de la ciutat. Un servei totalment gratuït, pensat per acostar-te a la informació de manera directa i fàcil. Per a subscriure't, només has d'accedir al canal oficial de l'Ajuntament a través dels codis QR disponibles o mitjançant l'enllaç directe als perfils oficials. Villarreal, cada vegada més a prop de tu. També a WhatsApp.
I la Guàrdia Civil localitza a Cabanes a un home de 73 anys desaparegut en principi d'Alzheimer.
Te juro que a nadie le he vuelto a decir que tenemos el récord del mundo.
La localitat este matí, sobre les 9:30 del matí, un home de 73 anys que havia desaparegut de la localitat de Belllloc, gràcies a la col·laboració ciutadana. Ahir a les 5 de la vespre, un familiar va presentar una denúncia informant que l'home havia eixit a passejar acompanyat de la seva gossa i no havia tornat al seu domicili. Immediatament, la comandància de la Guàrdia Civil de Castelló va activar un operatiu de cerca que va culminar amb la localització del desaparegut al costat de la seva gosseta en un polígono industrial de Cabanes. L'home es troba en bon estat de salut i al dispositiu de cerca va participar patrulles de seguretat ciutadana de ciutadan de la companyia de Castelló, així com unitat del Seprona, UCSIC i el servei de la zona de la Guàrdia Civil de València. I el Parlament Europeu aprova poder treure el carnet de conduir als 17 anys. L'Europarlament ha aprovat renovar la normativa comunitària de conducció que accelera l'obtenció de permisos i estableix un període de prova per a novells i facilita que les sancions siguin transfrontereres, entre altres novetats, canvis que tardaran 4 anys en aplicar-se.
M'encanten esas coses que no importa si és muy tonto, soy así. Yo me parece mentira que se escape mi vida imaginando que vuelves a pasar por ahí.
El Consell de la Unió Europea i el Parlament Europeu van aprovar el marc, l'acord polític, que este dimarts ha avalat la majoria de l'Europarlament. La normativa vol resoldre el dèficit de conductors, facilitant l'accés al permís convencional i els professionals. Les facilitats per obtindre el permís vindran acompanyades de més controls per als conductors novells. Se'ls establirà un període de prova d'almenys 2 anys, un termini durant el qual s'enfrontaran a normes més estrictes i a sancions més dures davant de l'incompliment, com el de conduir baix els efectes de l'alcohol i no cordar-se el cinturó de seguretat o emprar sistemes de retenció infantil. També es contemplen mesures per a penalitzar la conducció imprudent a l'estranger, garantint l'execució transfronterera de les sancions, com és la retirada, suspensió o restricció del carnet de conduir. Es comunicaran les sancions al país que ha expedit el carnet i es farà extensible d'una manera coordinada al conjunt de la Unió Europea. És a dir, qui perd el carnet en un país no podrà conduir en cap dels altres 27.
Nos conocimos al tiempo, tú el mar y el cielo. ¿Quién me trajo a ti? Abrazaste mis abrazos, vigilando aquel momento, aunque fuera el primero, y lo guardara para mí. Si pudiera volver cada día amanecer, sonriendo como cada vez, como aquella vez. Te voy a escribir la canción más bonita del mundo. Voy a capturar nuestra historia en tan solo un segundo. Un día verás que este loco de poco se olvida. Mucho que pasen los años de largo en su vida.
Con las lentes progresivas Varilux consigo una visión nítida a todas las distancias y en cualquier condición de luz gracias a Transitions. Para vivir al máximo todo lo que me apasiona. Ahora tu segundo par de lentes progresivas Varilux incluido.
Óptica Villarreal. Doctor Font 17. Óptica Varilux especialista.
En Grúas Tomás cumplimos 50 años.
5 décadas al servicio de la industria, la construcción y los servicios, marcadas por la innovación y el crecimiento sostenible.
Un camino recorrido con perseverancia y trabajo en equipo.
Apostando por la formación y por maquinaria de última generación.
Gracias por acompañarnos. Grúas Tomás, 50 años creciendo contigo.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Ya ve l'aire del migdia, ja ha vingut un pardalet a portar-nos l'alegria. Senyor amo, senyor amo, això no n'hi ha raó, que han tocat les 12:30 i encara estem en el moltó. Així estan les triades, fortes com els diamants, i les encaixonadores per les fines encaixant. Allà està el tapaor, passa el dia repicant, i l'embala, or que embala, i el carreter carrejant.
A veure, xiquetes, que s'ha acabat, va, que volarem a casa.
Mira, anem a parlar sobre llavors tradicionals i el patrimoni agrícola. Que quina relació té l'arxiu, per exemple, municipal amb la conservació de llavors locals o coneixements agrícoles tradicionals? Maria Fajardo, molt bon dia.
Molt bon dia a totes.
Santi Cordells, molt bon dia.
Bon dia.
Arxius, serveis públics...
Sí, avui hem tingut així una combinació, la veritat que molt eclèctica. Dins de serveis públics sap la gent que es troba a la regidoria de Medi Ambient i allí hem estat preparant des de fa molt de temps, perquè això ja ho vam contar fa temps, doncs aquest recull de llavors per a poder traslladar-les en algun moment a l'arxiu municipal i ha sigut en, ara, este mes, aprofitant la 20a edició del mes de la sostenibilitat, quan hem pogut fer aquest trasllat. Allí el que hem estat fent, d'alguna manera... és així a Villarreal des de fa temps amb la ONG de Pancara Ecoglobal, que és la que s'encarrega d'estar en els horts urbans, fent d'alguna manera aquest intercanvi entre aquells vilarrealencs i vilarrealenques que volen alguna llavor concreta ve darrerament vilarrealenc o ve de les nostres comarques o fins i tot d'alguna altra zona del País Valencià amb aquesta tasca que han fet de recuperació de llavors tradicionals. Allí poden anar, de fet, avui encara se pot anar allí en qualsevol moment a recollir la llavor que vulguen o a preguntar si la tenen i si no ells faran de facilitadors per aconseguir-la, si és que la tenen a Libia, per exemple, guardada. I el que hem fet este temps és d'alguna manera aconseguir les llavors més premium, que diríem ara, per a conservar-les. És a dir, aquestes llavors que no són en cap cas per a donar-li-les a la gent i que la gent les pugui plantar, sinó per a conservar-les com a part del patrimoni vilarealenc, i per això la implicació de l'arxiu municipal i el fet de que estiguen guardades allí a l'arxiu. I ses llavors són, ja dic, una mostra d'aquest banc complet que tenim als horts urbans, que està a disposició de la gent i que és normalment per diversos motius, però aquestes reuneixen el patró idoni del que és una llavor a nivell de genètic, perquè evidentment aquestes llavors són totalment naturals i no estan adulterades genèticament, i es conservaran com a part del nostre patrimoni, perquè cada vegada més, així com són les fonts documentals, i així està en mi el regidor de l'arxiu per a explicar-ho millor, però com moltíssimes vegades està el fet de que aquestes fonts documentals ens ajuden a suplir on encara no arribava la imatge, és a dir, que tenim del segle XIV? Doncs tenim normalment fons documentals i com a molt quadres pintats, però no tenim fotografies. Després, quan van apareixent les fotografies complimenten d'alguna manera i ese patrimoni que ens ajuden a il·lustrar el que tenim. Doncs què podem tindre en el segle XXI i més ara que ens acostem a un canvi climàtic on moltes espècies estan desapareixent i el que ha tocat fer és una recuperació de llavors tradicionals? Doncs que la gent puga tocar el que era la batjoca de ferradura, la batjoca de manteca, la batjoca de la bandera, el roget, el batjoco pintat de Vila-real, que el puguem veure, que el puguem tocar, que puguem tindre d'alguna manera aquest arxiu del patrimoni en forma de llavor. I a banda de tindre autòctones d'ací de Vila-real, el que comentem, i ese banc de llavors que tindrem també contempla altres que estan dins del catàleg valencià de varietats tradicionals, com pot ser el tema de la carabassa de cacauet de Torreblanca, la tomaca de penjar, que saben vostès que la d'Alcalà de Xivert és la que és molt coneguda arreu del món, fins i tot, i que està en esa Castelló Ruta de Sabor, però també en tenim, així a l'arxiu de Vila-real, ne tindrem les varietats de tomaca de penjar de Traiguera, de l'Alcora, de Atzaneta, de Vilafamés, de Vilafranca, i també tenim el cigró de Benicarló, que de Benicarló el que es coneix és la carxofa, però també tindrem el cigró de Benicarló, que també és una varietat tradicional. Aleshores, per a nosaltres avui és un dia important, estem molt contents i ara esperem que la gent entenga el que s'ha volgut fer amb este gest simbòlic.
Sí. Santi, allò de les dites, qui guarda troba i qui sembra recull, perquè la memòria i la terra, si es cuiden, donen fruit.
Hi ha moltíssimes dites al voltant de l'agricultura. Jo diria que igual estan al voltant del 25% de les dites que tenim en si. I a més és que la paraula llavor, m'he buscat algun text, per exemple, el Tirant-lo Blanc, en el segle XV ja apareix la paraula llavor, i diu, tramés a la contessa que li trametés dues botes de lavor, tal com fica ahí, lavor, d'espinacs de coure. Els espinacs de coure són els espinacs de cuinar, de cocer, d'acord? Aleshores, la paraula llavor, al llarg de la història, de la literatura i de les dites, com està tan bonica que has dit al principi, apareix. Aleshores, quina relació té amb l'arxiu? Doncs, sobretot, una relació simbòlica. Pot ser no una relació directa documental, no? Que són els papers, o avui dia també la digitalització ens ha portat a l'arxiu a mantenir unes altres orientacions, com és la informàtica, en la qual també es manté gran part del nostre llegat, en suport òptic o digital o informàtic, no? Aleshores, la llavor, què significa, què simbolitza? Doncs ja ho diu l'himne del club de futbol, que a més esta casa està molt relacionada nostre, no?, del Vila-real, que som un poble industrial i llauraor. Aleshores, en esta part de llauraors, que té moltíssima més història que la d'industrial, sense menys tindre l'última, doncs hi ha, evidentment, milers i milers de documents relacionats amb doncs, com es treballava el camp, evidentment, qui tenia les propietats del camp. Ja sabem que el minifundi és més propi dels valencians que, per exemple, de les terres del sud, andalús, o això, que tendixen més al latifundi, perquè cadascú tenia el seu trosset i conreava el seu trosset i guanyava i es beneficiava del seu trosset. Aleshores, la història de Vila-real, evidentment, importància tota. Després, aquestes llavors que comenta Maria i que ha comentat així algunes varietats, quina és la característica més important? Primer, les varietats en si, perquè aquestes varietats es van desenvolupant al llarg dels segles, de l'intercanvi, de l'observació. No es fan en un laboratori en una setmana o en un mes com moltes d'aquestes llavors comercials avui dia, sinó que es fan a partir de la selecció al llarg de molts i molts anys dels nostres avis i besavis que han anat triant les llavors que tenien millor gust, que més els agradaven o que s'havien adaptat millor a la nostra terra. Aleshores, diguem-ne que són llavors també que al llarg dels segles s'han adaptat a les nostres necessitats. També formen part de la cultura. Moltes vegades hem parlat així del gorrater. El gorrater, en la nostra cultura popular, bàsicament te'l donaven, te'l regalaven, sí, o te l'intercanviaven o coses així. Les llavors, per moltes raons, doncs, han tingut aquesta característica de que algú ha plantat alguna cosa, li ha eixit molta llavor, i de les que li sobren, que normalment es preparen, doncs, els llauradors antics se les guardaven, no? Sí. Per a l'any següent plantar-les, doncs te'n donava una part perquè li sobraven. Aleshores, i ser intercanvi, que ara Maria, des de Medi Ambient, l'ha de una miqueta de forçar des de l'Ajuntament i fer, diguem-ne, tota aquesta tasca comunicativa que feu també en esta casa, abans el poble, la gent d'ací de Vila-real, la feia de manera natural, perquè formava part de la cultura seua, l'intercanvi, regalar-se, intercanviar-se totes aquestes llavors que estan adaptadíssimes al nostre territori, al nostre clima. Potser ara no tant amb tot això del canvi climàtic, però que durant segles havien funcionat i s'havien conreat i que no tenen el que de vegades en algunes llavors comercials es diu que tenen, no? Que només les pots plantar tres generacions i ja deixen de funcionar perquè el que volen és que vagis a comprar. Aquestes llavors són naturals i aleshores tenen aquesta característica de que les pots anar plantant i plantant. Sabeu que sempre s'ha dit, no? Que aquestes comercials, quan són híbrids i sí, coses rares que fan els laboratoris, arriba un punt que quan vas agafant la llavor de la planta que siga, de la tomaquera, de la calabassa, el que siga, arriba un punt que ja no funcionen bé les plantes o agarren més plagues o sí, coses sí, així. Estes no, també estan adaptades a les plagues que tradicionalment podíem tindre així, són fortes, vull dir, tenen una sèrie de característiques fonamentals. La paraula és molt curiosa perquè, encara que no ho sembli, una de les explicacions que es dona a la paraula llavor és que, evidentment, està relacionada amb el llatí laborare, que laborare, llaurar, llavor, d'acord? I aquí diu que no ve de labor laboris, que labor, clar, perquè què anem a fer al camp? Anem a treballar, és a dir, anem a fer una, en castellà, labor, no? Llavor. Anem a fer una feina, eh? Però la paraula llavor com a feina en valencià no s'utilitza. S'utilitza la paraula tasca, eh? Però sí que existeix el verb llaurar, que sí que s'assembla a llavor. Encara que Coromines diu que realment ve la paraula simiente, d'ahí ve la paraula seminari, sembrar, i encara que no ho sembli, perquè ja no s'assembla molt, la etimologia seria, la paraula original és seminare, d'ahí ve semare, d'ahí se mare, i a l'occità apareix la paraula em mare, em llaur hibridada amb la de llaurar, em llaur, i d'ahí ve en la nostra llengua llavor. Occità és la nostra llengua germana, de la qual històricament hem agafat també molt de lèxic i molt de vocabulari, que des dels textos més antics, com he dit, apareix ja en la nostra literatura. Curiositats també des del punt de vista dialectal, a Vila-real sol sentir-se la paraula llaor, més que llavor.
Anava a preguntar si era correcte.
Bé, sempre he de dir, perquè sempre fa des de la pregunta, Susana,
sí,
que en llengua no parlem de correcte o d'incorrecte, parlem de registre. En el registre popular és perfectament correcte. Vull dir, la paraula estàndard és llavor. Des del punt de vista també de la dialectologia, fixa't, jo sí, havia portat unes quantes. Els balears diuen llaó.
Sí. Llaó.
Després, els orientals, és a dir, Barcelona-Girona, diuen llavó, perquè la R final no la pronuncien. Al nord de Castelló fan el mateix que els orientals, la llavó. No diuen la llavor, diuen la llavó. Després tenim també documentació, Organyà, Balaguer, que és occidental,
sí,
que és com la nostra variant, diguem-ne, la de l'interior de Catalunya. Nosaltres així diem llaor, doncs ells fan com al nord de Castelló, la llaó. La llaó, sense la R final, però es mengen la B.
Sí.
Això, una pèrdua de la B intervocàlica, això bàsicament és per economia del llenguatge. El llenguatge sempre tendís a economitzar, però per la etimologia que vos he dit, doncs convé que la estàndard continua sent llavor, perquè més a veure, al Pradell diuen llavor, no diuen llaor, al Pradell diuen llavor. I també n'hi ha a Mallorca, o sigui, no Balear, sinó a l'illa de Mallorca també diuen llavor, és a dir, que no es fa la pèrdua de la B intervocàlica. La nostra llengua és riquíssima en varietats, alguna vegada hem parlat també de la paraula creïlla, que és l'estàndard, però que a Vila-real diem quereguilla, i que si passem el riu Millars cap amunt diuen pataca, i que hi ha pobles d'Alacant que fins i tot li diuen trumf, relacionant-lo amb la trufa, perquè com ve d'Amèrica, no, la paraula, diguem-ne, l'americanisme és la paraula patata, que també en algunes comarques s'utilitza. Però nosaltres ja sabeu que en assimilació als testicles del bou, d'ahir este plat tan típic que són les criadilles, nosaltres doncs li diem creïlla.
Com aconseguim aquestes llavors en l'arxiu? Perquè nosaltres pensem en un arxiu municipal i pensem en documents, en papers, en fins i tot...
Això te ho explicarà millor Maria, perquè en l'arxiu el que tenim són unes llavors de tipus simbòlic.
Simbòlic?
Les premium, les diguem-ne les llavors mare, Però per aconseguir-les, això Maria, que t'ho expliqui.
Un moment, és a dir, nosaltres el que tenim és, per escrit, les llavors premiums que ens conten la història?
Sí, nosaltres tenim, diguem-ne, la selecció de les millors llavors que n'hi ha són les que guarda l'arxiu, d'acord? Per si fan falta per a les... entenc que per això us ho explicarà Maria, per les investigacions, per el que faça falta. Però les durs de cada dia de la gent que vulgui plantar i treballar amb aquest tipus de llavors, això medi ambient.
Clar, Maria. Nosaltres el que hem dipositat en l'arxiu municipal és ixa reserva del nostre banc de llavors, ixes llavors premium, com estem comentant, que són aquelles que a nivell de molts factors, d'humitat, de conservació, de quines han estat la seva obtenció, doncs d'alguna manera estan categoritzades com a les més òptimes que tenim. Aleshores, l'arxiu les té conservades igual que té conservat qualsevol fons documental, és a dir, que només és de consulta. Si s'organitzen activitats, per exemple, per a escolars que visiten l'arxiu, o qualsevol persona del poble vol anar a visitar l'arxiu perquè recorda eixa batjoca de la ferradura i de què es diferencia de la manteca, per exemple, que la de ferradura es diu de ferradura perquè té eixa forma de ferraura, que la de la manteca té eixe color, té eixe nom per el color, que és més clar i es sembla el de la manteca, que la bajoca pintada de Vila-real es diu bajoca pintada perquè la seva llavor és blanca amb les taques negres. És a dir, és un lloc de consulta. Per això l'arxiu és el lloc idoni, perquè forma part del nostre patrimoni, igual que qualsevol fons documental que allí conservem, que allí podem anar a l'arxiu a veure fotos, per exemple, de com era el cine La Luz, aquells que som de la dècada dels 90 ja, evidentment, ni l'hem conegut, i allí en l'arxiu trobem fotografies de com era el cine La Luz, per exemple. És el mateix, Exactament igual que qualsevol qüestió històrica que tenim guardada en l'arxiu. Tenim guardat el que és per a consulta i com a fons, com a reservori, de tindre aquestes llavors mare allí guardades i ben conservades en una nevera que estarà en clau, igual que estan els documents que conserven el nostre patrimoni, igual que estan els armaris de l'arxiu, estarà també aquesta nevera.
Però això és algo que no s'havia fet, que ja ho havien fet, és algo que era públic, clar, jo estic assabentant-me de algo.
No, el tema de les llavors tradicionals es porta treballant ja molts anys. Jo recordo Sancho que ja va fer algunes accions en este sentit, no? El que no hauríem de perdre és la, diguem-ne, la iniciativa política també. Perquè és que jo crec que pel camí, si no ho fem, ja s'han perdut moltes coses. Per exemple, tota la importància que ha tingut històricament la batxoca, en la qual no els nostres iaios, els nostres pares han treballat en este poble, no? Aleshores, jo sempre he pensat que la batxoca hauria d'haver sigut denominació d'origen de Vila-real, perquè ja sabeu el que diuen els historiadors, que fins i tot fixàvem el preu així. Hi ha també expressions com la que has dit al principi, com guanyar-se les batxoques, no? I que a més la paraula batxoca és més pròpia de Vila-real que d'altres dialectes que diuen altres coses com monxetes o coses així, no? Aleshores, forma part del nostre vocabulari, de la nostra idiosincràsia, i s'han perdut, doncs, suposa que té molt a veure també la industrialització, però en un moment donat crec que ens hem adonat que no, el menjar ens fa falta.
Clar, però això ha sigut com, de, no sé si haurà sigut, després de passar aquesta pandèmia, evidentment, com de colp hem pensat, tenim que saber on està, com està i com la podem aconseguir.
Clar.
Que no vol dir que aquesta tasca no hagi estat fent-se, sinó...
El que, clar, el que, la diferència entre el que ha estat fent-se durant tot aquest temps, que ha sigut treball d'anys, com ha comentat Santi, que el que es va començar a fer a Vila-real fa molts anys, va ser aquesta recuperació de llavors tradicionals, juntament amb la tasca que també es feia des de conselleria, l'IBIA també ho feia, per a tindre aquest catàleg valencià de varietats tradicionals pròpies de la nostra terra, el que feia d'alguna manera era recuperar-les, tindre-les a... començar a donar-li de nou un cultiu a veure la viabilitat actual amb el terreny que tenim, que ha anat modificant-se per qüestions com el canvi climàtic, però també altres qüestions com la contaminació o altres factors que ens afecten a nivell del que és el nostre sol on llaurem. Però el que hem fet ara, d'alguna manera, el que imita és, o el que intentem fer a xicoteta escala, vull dir que no se malinterprete tampoc, però és això, i ser magatzem de llavors de Svalbard que tenim en Noruega, que és un banc de llavors universal on hi ha plantes provenents de tot el món, que per això és mundial o global, que està situat allí per si vinguera una guerra nuclear, per si vinguera, jo que sé, qualsevol cosa que fera que el món tal qual hi coneixem deixarà d'existir, o ara que cada vegada s'abandonen més camps, doncs allí hi ha un reservori que és mundial de moltíssimes varietats de llavors del món. Per què no tindre una cosa aixina a nivell local o a nivell de les nostres comarques en el nostre poble? Doncs pensem que és important no només que la gent pugui anar a aquest banc de llavors que hem anat completant estos anys i que ara compta amb, vamos, no sé dir-vos la xifra exacta, però m'atreviria a dir que són vora 100 llavors de varietats tradicionals del nostre país i que la tenim en els horts urbans a disposició de qualsevol vilarealenc en horari de matí, de dilluns a divendres, quan vulguin, i si volen quedar en cap de setmana o en alguna vesprada, és tan senzill com enviar un correu electrònic a Medi Ambient d'ací de l'Ajuntament de Vila-real. És a dir, és molt senzill aconseguir aquestes llavors per a que puguen començar a cultivar-les en els seus terrenys, en els seus horts, en els seus balcons, perquè cada vegada més se veuen estos hortets que ho es fa en casa en el balcó, és a dir, amb buiga, no? Però el que tenim a l'arxiu és aquest reservori de varietats tradicionals valencianes que hem intentat anar de les més autòctones i anirem avançant a altres varietats valencianes per a que les tinguem allí d'alguna manera per a consultar, és a dir, perquè quan un xiquet o una xiqueta o un jove o una persona adulta vulgui anar a veure la llavor en directe però no tinga la possibilitat o no tinga l'opció de poder plantar-les, que sàpiga que existeixen, que estan conservades, que estan guardades i que ho tenim com una mostra més del que és ixe fons, en este cas fons de llavors, per a que per a que les puguem tocar, les puguem veure i sapiguem que estan conservades com part del nostre patrimoni, perquè les llavors no deixen de ser part del nostre patrimoni.
Regidor, se podrà aconseguir fer jornades de portes obertes?
L'objectiu, jo crec que jornades de portes obertes o el que siga, perquè necessitem que la gent s'implique. Jo ara estava pensant també des del punt de vista de la gestió del temps. Per exemple, mon pare, en un terreny que tenim, doncs ell, per afició, doncs va i es planta les seues coses.
Clar.
I això tots ho haurem sentit, no? Perquè avui en dia tenim un problema amb la gestió del temps. I sembla que l'agricultura siga per al temps lliure, però no. L'agricultura és un treball i n'hi ha gent que es dedica plenament a això també. També hi ha un tema de el relleu generacional.
Clar.
Un altre tema és la masculinització, és a dir, que cada vegada les dones també es vagin dedicant més a aquest àmbit. Són temes que crec que la meva companya està tractant-los i els està tractant molt bé. Un altre tema també, des del punt de vista cultural, però jo crec que ja traspassa allò cultural, tots ja haurem sentit allò de que les coses fa anys no feien el mateix gust que ara i que ara les tomàques totes tenen el mateix gust. Per què? Doncs perquè moltes de les llavors de les tomaques que mengem es creen en laboratori i es creen totes iguals en el mateix codi genètic. En canvi, aquestes llavors que s'estan impulsant des de medi ambient i que simbòlicament també col·labora l'arxiu tenint aquest dipòsit, tenen una variabilitat genètica immensa i cada varietat de tomaca, de quereguilla, de meló, està adaptada al microclima de cada lloc, de cada ciutat, a les hores de sol, a les malalties, les condicions de la zona, tot el que digui. Això provoca que en origen o fa anys el menjar de Vila-real feia gust a Vila-real, com el de Sevilla feia gust a Sevilla, però era propi de Vila-real que les coses tingueren un gust determinat. Avui en dia tot ho comprem en una gran superfície i no sempre, moltes vegades, ve de llavors que són totes iguals, d'ahí este problema amb el gust. Té solució? Sí, té solució. És complicat? Clar,
donem la solució. Qui sembra llavors d'ahir cull els sabors de sempre.
Clar. Pot ser l'objectiu està entre combinar les necessitats una miqueta industrials de la societat moderna amb el respecte per les varietats genètiques i que la gent també tinga aquest gust per saber l'origen d'allò que menja per a que ho valore i que per tant també ho pague, no? Vull dir, una cosa va associada a l'altra.
El que dius vostè, Santi, és la masculinització de l'agricultura. Bueno, demà per l'esperar, regidora, en aquest paraigües de la fira que se farà a Vila-real, demà per l'espera se farà n'hi ha una promoció molt completa de dones científiques i llauradores.
Correcte. A més, crec que la evolució i també la presència de la dona o la presència femenina en aquests àmbits també ha evolucionat els darrers anys i se'ls ha posat nom i cognoms. A més, perquè totes les persones que venim de famílies que han sigut llauradores o que han treballat el camp sabem que no se feia distincions entre si anava l'abuelo o anava l'abuela. És més, després de la seva respectiva jubilació, si no es dedicaven directament al camp, també ho hem vist com van el matrimoni sencer a treballar al camp, a doblar el llom sense cap tipus de problema. però ara mateixa veiem com cada vegada més el que són les agrupacions sindicals o de reivindicació d'aquest sector que tantes necessitats té, en especial començant perquè se'ls pague amb preu just allò que produeixen, perquè al final són el primer escaló de la cadena alimentària i pensa que no se'ls paga com els pertoca i sempre reclamen preus justos des d'ací, com han canviat els seus noms, i abans era la Unió de Llauradors i Ramaders, per exemple, i ara mateixa el sindicat de la Unió fa uns anys ja es va convertir a la Unió Llauradora i Ramadera, precisament per a incloure a totes aquelles persones que també fan camp o també fan ramat, que també són dones i també tenen aquest rostre, i el que cal fer és posar-les a les dues al mateix nivell i no mencionar només a una part del final del sector, perquè moltes de les persones que no sé per què, i això seria una qüestió sociològica que tal vegada hauríem d'investigar, però la majoria de persones anant a estadística i a nombres d'aquells que lluiten per recuperar certes costums i tradicions o algunes parts de la història que han estat oblidades majoritàriament són dones. Vull dir, atenent als estudis, la majoria d'investigadores que es dediquen a recuperar allò que ha estat oblidat o relegat a un segon plànol, i l'agricultura moltes vegades també ha sigut d'eixos sectors, doncs han estat dones. Aleshores, crec que cal donar-los el protagonisme que mereixen.
És la una del migdia. Sé que tenen reunions els dos. Els dice el que vulguen de temps per a poder acabar?
Nosaltres, mira, jo aprofitant, abans d'anar-me'n, sí que m'agradaria anunciar-los, on me'n vaig, perquè crec que és xulo. Me'n vaig ara mateixa a obrir el sobre per a saber el guanyador dels Premis de la Sostenibilitat d'enguany, en este cas el que s'atorga a centres educatius, que ja saben vostès que versava al voltant de les Bajoques a Vila-real. Aleshores, crec que és un dia molt encertat per a conèixer qui serà el guanyador, i me'n vaig a aquest jurat que comença a la una i mitja, concretament. Així que me'n vaig a veure el sobre, com ha quedat la cosa.
Bé, doncs s'aventarem durant la vesprada, ens arribarà segurament la notícia. Regidor?
Posem en valor allò que tenim. Hi ha una varietat que s'ha plantat de mandarina d'ací o de clementina a Vila-real, com és la clemenules, que és exportada a tot el món. És a dir, a Amèrica planten clemenules. Les arrufatines, que també ve d'una família d'ací de Vila-real, i moltes altres varietats que venen d'ací i que nosaltres igual no hem sabut valorar, valga la redundància, tot el valor que tenien. Tot això en una cultura que no hem de deixar perdre. Mira, si em permets, l'altre dia una companya, una amiga, em deia: jo és que no vaig a cert tipus de comerç perquè s'enrotllen molt a xerrar i jo tinc pressa, vull pagar i anar-me'n. Doncs igual hem de fer que la societat vagi més a poc. Jo recomano que, primer, que vagin al comerç tradicional i local i que facin la xerraeta, que coneguen els seus veïns, que parlen amb els seus veïns, en la cua, que els coneguen, que fem comunitat i que fem poble. Jo sé que tots anem amb presses i que tots tenim mil obligacions, però hem de fer les coses més a poc. Igual això és el missatge també social que ens donen les llavors i la seva relació amb l'arxiu i amb la nostra manera de Vila-real d'entendre el món.
Pues Santi Cortells, regidor d'arxiu, moltes gràcies per haver vingut. I Maria Fajardo, regidora de Mitjà Ambient, moltes gràcies per haver estat ací.
Gràcies a vosaltres.
A vosaltres.
Temblat i misteriós, boi treballador, el futur és d'ell. Però no tot és d'arrop en la història que ara vos contaré. Era l'any 1910, els successos de la Pobla. Els obrers van a plegar-se encara, i a qui ho recorda? Més de 500 persones per a reclamar justícia. Per això els amors del terme es tenien gran malícia. S'estaven organitzant tots els jornalers en la societat, i per a parar-ho tot els calcis del poble es van crivellar. Tarallina malferit, molt xocat per la matança, en saber que ell el buscava va escapar camí de França. Es mataren a la
plaça i els seus noms en de sostindre són Vicent, Miquel i Antoni, Manuel, Ramon i Caliste.
Renueva tus ventanas en Big Mat Pepe Arenós y ahorra en tu factura de la calefacción. Aísla tu hogar de los ruidos exteriores con ventanas de PVC. Pide financiación a tu medida y asesoramiento en la subvención. Tu bolsillo te lo agradecerá.
Big Mat Pepe Arenós, en Avenida Pío 12, 55 de Villarreal.
¿Buscas un ambiente agradable y relajante para tus tratamientos de odontología y medicina estética? Ahora ya lo tienes, en Sé Tú. En nuestras nuevas instalaciones te ofrecemos lugar confortable y relajante para tus tratamientos de odontología y medicina estética. Ven a conocer nuestras nuevas instalaciones. Nos renovamos por ti. Sé Tú. Avenida Pío 12, 30.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Sedre sin número de Villarreal.
El proper divendres 7 de novembre a les 7 de la vesprada al restaurant del casino arriba la gala Generant Valors de Fundació Caixa Rural Villarreal. Una trobada per compartir sinergies i reforçar llaços amb les entitats del teixit associatiu de Villarreal. Generant valors, cultivem el demà.
Octubre és el mes de la sostenibilitat a Villarreal. Arriba la 20a edició d'una cita que és ja referent en educació ambiental. Curs d'agroecologia, el projecte La Vella, el concurs escolar renaturalitzant els espais urbans i la Fira d'Agroecologia i Sostenibilitat al Termet, amb tallers i teatre per a tota la família. I el 28 d'octubre, gran gala 20 aniversari amb el lliurament dels Premis de la Sostenibilitat. Villarreal, 20 anys, sembrant futur.
Come take a look, give me the hook. Or the ovation, it's my world that I want to have a little pride in. My world, and it's not a place I have to hide in. Life's not worth a damn till you can say I
Alice Santos, molt bon dia.
Molt bon dia.
Quina alegria tornar a tindre d'ací.
Sí, que remedio, no? Sí o sí, aquí me tenéis los miércoles abonadita.
Gemma Ramón.
Hola, buenos días.
Home, per fi te tenim ja per ací, no?
Esto sí que es alegría, que estás siendo muy cara de ver este año, ¿eh?
Pero bueno, tenemos que decir que nos sigue.
Cara de oír, cara de oír.
Tenemos que decir que nos sigue porque esta mañana cuando ha venido nos ha planteado una duda sobre el tema que aportamos, que abordamos la semana pasada, el tema de la menopausia.
No sé por qué.
Pues sí, mira.
Sí, es una niña.
Yo tengo una duda, porque estuvisteis hablando sobre ese tema y yo el otro día escuché a una chica que tiene sobre unos 54 años.
¿Una niña?
Sí, y dice que ya no tiene la menopausia porque ya se está hormonando y continúa con sus reglas y, bueno, y dice que está estupenda porque está arreglando como cuando tenía 20 años y que tiene una piel perfecta y que le va todo súper bien. ¿Hasta qué punto es bueno esto?
Vale, el otro día sí que comentamos así un poco por encima lo de la terapia hormonal sustitutoria y sí que explicamos que hace unos hasta hace 20 años, sí que hubo un boom y a todas las mujeres, cuando antes de que entraran en menopausia, pues para alargarles ese periodo no fértil, porque realmente, ya lo dijimos, la reserva ovárica es la que hay, es finita. Quiero decir que tenemos predeterminados un número de óvulos y cuando se acaban, se han acabado. Pero lo que sí que es cierto es que esa disminución de progesterona que empieza durante el climaterio, antes de la menopausia, o sea, a partir ya de los 40, 45 años, que nos van bajando la progesterona, y luego ya la bajada de estrógenos, en este caso del estradiol, que es el estrógeno que tenemos durante la época fértil, pues eso sí que se hace con... Se puede revertir esa bajada aportando esa progesterona y ese estradiol sintéticamente con hormonas bioidénticas. Pero fértil no es fértil. O sea, esa señora si tiene 50 y muchos y ya... Lo normal es que a partir ya de los 54, 55 ya casi todas las mujeres han acabado con esos óvulos que tenían predeterminados. Pero sí que es cierto que esa terapia hormonal sustitutoria, esto de aportar externamente esos estrógenos y esa progesterona, sí que a nivel de otros órganos pues va a ser beneficioso, en el sentido de que, bueno, pues eso, no va a tener esa sequedad de mucosas que tenemos como consecuencia de la menopausia, con lo cual va a tener una piel más hidratada, con un colágeno en mejor estado. Eso sí que es cierto, pero ¿hasta cuándo? La pregunta es, ¿hasta cuándo mantenemos ese tratamiento? ¿Es bueno? Bueno, pues sabemos también que esa suma de estrógenos a largo plazo pueden producir también algunas alteraciones y hacer que sea esa persona más proclive a desarrollar un cáncer de mama, por ejemplo. Entonces, eso ya es una cuestión de que supongo que una persona que está con ese tratamiento está muy controlada médicamente. O sea, que esto no se hace porque quiero estar más guapa y tener la piel bien, sino que a lo mejor a esta mujer se le planteó esa hormona, esa terapia hormonal, porque tuvo una menopausia prematura y entonces intentaron alargar para que no padecieran de osteoporosis temprana, y habría que estudiar el caso individualmente. Pero bueno, eso de me voy a hormonar para estar divina y tener la piel fenomenal, pues bueno, hay locas en todas partes. Ya te digo, eso habría que ver la historia clínica de esa paciente y el por qué le han dado esa terapia sustitutiva, porque no se da alegremente. Ya te digo que eso sí, en los 90, hasta principios de los 2000, sí que se hubo pues una moda, por decirlo de alguna forma, porque pensaban que así pues eso nos iban a evitar la osteoporosis y muchos problemas o focos, sequedad vaginal, insomnio, que sí que son derivados de esa bajada hormonal, pero hay que estudiarlos bien y ver los pros y los contras. Entonces, valorar a ver en qué casos es necesario y en qué casos no.
Vale, pues ahora mi duda es...
Ah, otra más.
Sí. Sí, claro, no se puede alargar mucho en el tiempo, sino unos años, lo que la paciente requiera.
Claro.
Y cuando acabamos con este tratamiento hormonal, ¿cuáles son las consecuencias? O sea, luego...
Pues las naturales, o sea...
Poco a poco, solo lo retardamos.
Claro, solo se retarda, pero eso teniendo en cuenta que aunque esa persona sangre, es un sangrado como el de las píldoras anticonceptivas. No es un sangrado porque el folículo, o sea, el ovario haya anidado y ese folículo se... No, es un sangrado... distinto, no es un sangrado de fertilidad. O sea, esa persona, si ya tiene cierta edad, posiblemente eso ya no tenga reserva ovárica y no es fértil. O sea, menstrua artificialmente, pues como cuando menstruan las mujeres que toman píldoras anticonceptivas. Que eso, que tiene sus ventajas, pero tiene sus inconvenientes. Entonces, hay que ver hasta qué edad lo prolongan y en qué casos es necesario. Pero vamos, hoy en día no se da alegremente la terapia hormonal como se hacía antes, ¿eh? Se estudia bien el caso.
Bueno, pues a mí lo que me preocupa en este momento es acabar con esas manchas que nos hemos provocado durante el verano, las nuevas, las que no pudimos acabar con ellas el año pasado porque iban ya las llevamos, ¿no? Es aquello de que la piel tiene una memoria. Y lo que más me preocupa a mí son las que no son oscuras, las que son blancas.
Sí, cuando hablamos de manchas hablamos tanto de hiperpigmentación, o sea, exceso de pigmento, como de hipopigmentación, uh-huh. déficit de pigmentos. Las hiperpigmentaciones son mucho más sencillas de solucionar, porque bueno, hay un exceso de pigmentos, pues la cuestión es barrer esos pigmentos y irlos eliminando. Si están en capas muy superficiales, pues con las luces pulsadas nos funcionan muy bien. Además, eso cuando la pasamos luego se hacen como costritas, o sea, eliminamos todo el pigmento que está en superficie. Y para lo que tú comentabas, esas manchas que dices, no, es que todavía no se me han ido, vale, pues porque esas manchas están en estratos más profundos de la piel. En vez de estar en la epidermis, están en la dermis. Están a un nivel más profundo y para ellos sí que son más complicadas de eliminar, pero bueno, con los láseres, con la misma tecnología que se trabaja para eliminar los pigmentos de los tatuajes, pues con esos tratamos todo ese tipo de manchas que normalmente las mujeres las tenemos, las que hemos tenido hijos. O las que están en tratamiento hormonal sustitutivo o que toman anticonceptivos, porque son unas manchas sobre todo de origen hormonal. Entonces ese pigmento está ahí anidado y hay que irlo eliminando poco a poco. No es tan fácil como pasar una luz pulsada y sabes que se eliminan las superficiales. Esas profundas hay que ser más constante y hay que ir pasando con el tiempo, ir periódicamente, ir eliminando ese pigmento que está más en profundidad, que no es una quemadura como las luces superficiales, sino que lo que hacemos es disgregar ese pigmento que está en profundidad y que nuestro sistema inmune pues lo vaya degradando. Y eso en cuestión de las manchas de hiperpigmentación, o sea, de por exceso de melanocitos, de melanina. Claro, el problema son las manchas las hipopigmentadas, o sea, esas manchitas blancas que sobre todo las vemos en las zonas más expuestas al sol, en brazos, que son como si fueran puntitos blancos. Sí. ¿Eso a lo que te referías?
Sí, sí.
Vale, eso os leo el nombre porque nunca me acuerdo, ¿eh? Eso es la leucodermia solar o hipomelanosis guttata idiopática. Ahí queda eso. Cuando hablamos de idiopático en medicina es que no tenemos muy claro por qué. No sé qué idiopático. Pues que el origen es incierto. Entonces, normalmente son como consecuencia de acumulación de sol. Sí que es cierto que hay algunas despigmentaciones que son como consecuencia de infecciones fúngicas, de hongos.
Uf.
Sí, sí. Lo que pasa es que esas es más fácil porque esas utilizamos nuestra luz mágica, que es la luz de Wood. Esa que siempre decimos que es la que usan los del CSI para ver si hay sangre o semen, ¿vale? A oscuras, esa luz violeta que nos da distintos reflejos, pues a nivel cutáneo siempre para ver el tipo de manchas que tenemos, examinamos al paciente con esa luz de Wood y según la coloración que nos da sabemos si son manchas que están en profundidad, si son manchas más superficiales, para ver qué tratamiento vamos a darle. Pues esas manchitas, o sea, todo lo que sea fúngico, cuando pasas luz de Wood te da una pigmentación como verde fluorescente, una cosita así, o otras te dan una coloración naranja, o sea, según el tipo de color que nos resulta, pues sabemos ya de qué hablamos. Pero bueno, esas hipopigmentaciones solares son como consecuencia del daño repetido, o sea, es daño acumulado. Es muy raro que una mujer joven presente esas manchitas y son más difíciles de controlar, bastante más. Uh-huh. Ahí sí que hay que ya trabajar mucho más en profundidad y la verdad, o sea, hacer un tratamiento corporal a una persona, porque no hablamos de que es una zona, porque bueno, si nos salen en la cara, pues sí que vamos a ir a por ellas, vamos a hacer mesoterapia con ácido tranexámico, vamos a combinar esos láseres con vitaminas C también infiltradas que nos van a ayudar a regularlo, pero a nivel corporal ya es más complicado, porque claro, hacerte todo el cuerpo pues ya es mucho tiempo y mucha dedicación. Pues eso, hay que intentar prevenirlas.
Tengo una pregunta de un oyente, vamos a escucharla.
Hola, buenos días. Mira, tengo una pregunta, porque mi madre tiene 57 años, casi 60, y sí que es verdad que tiene alguna manchita en la piel y alguna cosita en la cara, y no sé, me gustaría saber cómo prevenir esto a mi edad, que ahora mismo pues tengo 29, para llegar a su edad y no tener ningún tipo de manchitas. Gracias.
Bueno, pues nos viene fenomenal la pregunta, viene fenomenal. Prevención. ¿Y cuál es la prevención para las manchas solares? Pues la protección solar. O sea, es que no, realmente no hay otra. Sí que es verdad, bueno, que hay que tener en cuenta también otros factores, pues aquellas personas que tienen problemas, por ejemplo, de tiroides, pues van a ser más propensas, porque pensad que la melanina, para fabricar melanina a la célula, el melanocito, se fabrica también a partir de la tirosina, que es el precursor de la hormona tiroidea, es ese aminoácido que es precursor de la hormona tiroidea y a su vez es precursor de la dopamina, o sea, de lo que son las catecolaminas, las hormonas que nos activan. Las de la mañana, que siempre decimos aquí. Entonces, sí que es cierto que, bueno, pues en pacientes que tienen alteraciones de tiroides, pues hay que explicarles eso, que como van a ser más proclives a tener alteraciones pigmentarias, pues que es mucho más importante que tomen esas medidas. Sí que hay ciertos suplementos orales que ayudan un poquito a controlarlo. Entonces, hay algunas marcas comerciales muy caras que tienen un componente que ayuda mucho, pero hay que ser constante, y que es inocuo, es una planta que no tiene más efectos secundarios.
¿Pero en forma de crema?
No, en forma oral, o sea, tomar pastillas, sí, sí. Pastillas. Entonces el componente es alguna vez hemos hablado de él, el polipodio lecotomos, también se llama calahuala, porque es un helecho, y entonces es una sustancia derivada de un helecho. De hecho, la marca comercial, que no la vamos a decir porque no nos pagan, que tiene esas pastillas con el tratamiento, que incluye también pues vitaminas, vitamina A y un montón de sustancias para regular la producción de la pigmentación, sí que tienen una patente que la llaman Fernblock. Fern en inglés es helecho, o sea, y block, pues bloquear, ¿no? Bloqueador de helecho. Bueno, pues lo que tiene en realidad es ese extracto de polipodio leucotomos. Nosotros cuando tenemos pacientes que tienen mucho problema de ese tipo y les pautamos ese tratamiento, pues les proporcionamos una marca que venden en farmacia y que cuesta un tercio de lo que cuesta ese tratamiento completo de marca comercial. Que, de hecho, se descubrió que funcionaba bien porque era un tratamiento que se daba a gente con psoriasis. Entonces vieron que una de las cosas, aparte de que sí que es cierto que les mejoraba la textura de esas rugosidades de la psoriasis, se vio que todas esas personas pues mejoraban sus hiperpigmentaciones, ¿no? Y regulaban mucho la pigmentación. Cosas también que podemos hacer, bueno, pues muchas veces puede parecer una tontería, pero un mal funcionamiento hepático, recordaos que siempre que hablamos de la detoxificación hepática, que somos super fans de esas detoxificaciones, el hígado, si lo tenemos muy sobrecargado, pues no va a ayudar a eliminar esos radicales libres que se nos van a acumular en forma de pigmentos. Entonces, bueno, pues tener un hígado equilibrado, pues eso, hacer una detoxificación hepática una o dos veces al año. Hay cositas de prevención, pero eso, la prevención más buena y más cómoda, pues es el bloqueo solar, o sea, en este caso en la cara, ¿no? Y cuando hablamos de cara, acordaos que siempre decimos que es, para nosotros la cara es rostro, cuello y escote. Pues que no se nos olvide, porque tenemos gente con unas caras preciosas y cuidadas, y de repente cuando llega la época de enseñar el escotillo, pues ahí ves la edad, porque se les ha olvidado durante muchos años que el cuello y que el escote también están ahí, ¿no? Son esa fotografía primera que vemos de la persona. La prevención va, pues eso, pues con tener mucho cuidado con el sol.
Vale, pero no me has tenido cuidado.
Bueno, bien, también sí, lo que decíamos, genéticamente, pues bueno, pues si tenemos algún tipo de polimorfismo que nos hace que ese hígado no nos funcione bien, pues también puede hacer que esa tirosina pues esté sobreexpresada en los receptores, entonces que el melanocito sobreexprese y que fabrique más melanina. Pero normalmente la melanina, pensad que es el mecanismo que tiene nuestro organismo para protegernos de los daños solares. Por eso las razas de piel oscura suelen estar del ecuador hacia abajo, porque son zonas en las que la incidencia del sol es muchísimo más fuerte, entonces necesitan mayor bloqueo del sol. Entonces los nórdicos pues son blanquitos, porque realmente como el sol ya, conforme nos vamos acercando al polo, no es tan agresivo, por decirlo de alguna forma, pues no necesitan esa pigmentación tan elevada.
Lo que pasa es que a la gente con la piel negra también le salen manchas, ¿eh?
También, esto es
algo que, sí. Que yo he visto,
Y se broncean. Ajá. O sea, si ves una persona negra y se quita el reloj,
sí.
Posiblemente verás la marca, como a nosotros, ¿no? Te quitas el reloj y ves la marca de porque no te lo has quitado durante todo el año y te preocupas del resto. Y ves la marca y ellos sí que se les ve la diferencia, ¿eh? Tienen, están más oscuros en verano, normal.
Gemma, ¿tú tienes alguna duda sobre esto?
Pues, a ver, está muy bien lo de la prevención, pero, a ver, la genética,
¿sí?
¿Hasta qué punto puede influir? Quiero decir...
¿genética o herencia? Es que siempre lo explicamos.
La herencia genética. Vamos.
Vale. Es que... los genes es cierto que vienen predeterminados de esa herencia, pero no todo lo genético es hereditario.
Quiero decir, es como que tenemos más papeletas, pero si nos cuidamos podemos evitarlo.
Sí, tenemos más probabilidad, pero vamos a lo de siempre, que un gen marque una predisposición a algo no quiere decir que ese algo vaya a suceder. ¿Vale? Que sobre todo, ¿vale? Ahora estamos hablando de la piel y dices, bueno, es un tema estético, pero en caso de, por ejemplo, de cosas ya más graves, de cánceres, se hacen esos estudios genéticos para ver la probabilidad, pero una vez dices, vale, sí, tengo una mutación genética que me hace más proclive a desarrollar un cáncer de mama, ¿qué hacemos? Pues lo que vamos a hacer es trabajar para que ese gen no se exprese, para que se silencie y no tengamos esa consecuencia, pero no siempre es así, hay mutaciones espontáneas, o sea, no es que heredemos todo lo malo que nos pasa genéticamente, que nos predisponga a algo, es herencia paterno-materna, no, o sea, hay mutaciones espontáneas, o sea, por lo que sea, pues bueno, pues en el momento hay un salto en una letra en ese gen, que es lo que nos hace, y no siempre, eso, pues mutaciones espontáneas puede haberlas, pero sí que es cierto, que si toda la línea familiar ves que tiene todos tus ancestros esa tendencia a pigmentar mal, pues oye, vamos a dar por supuesto que tenemos muchas papeletas de que nos suceda, pero no es vinculante. Y bueno, y eso, y se trata de tomar las medidas preventivas para evitarlo. ¿Qué se puede hacer? Bueno, pues eso, pues podemos hacer también un estudio de esos genes que nos detoxifican para ver si ahí el problema está ahí e intentar de alguna forma solucionarlo.
Pues vamos a las soluciones. Hablábamos antes de las manchas blanquitas, que si dan todo el cuerpo es un problema, pues eso, añadido. Pero si están localizadas, por ejemplo, puede haber gente que las tenga en el escote, que además tiene un escote precioso, maravilloso, y que tiene unos hombros de ensueño, y dice, tengo tres o cuatro. Qué maravilla, ¿no?
¿A quién estás definiendo, Susana?
Dices, es que tengo tres o cuatro manchitas, estas blanquitas, ¿esto es solucionable?
Sí.
Es que lo que quiero son soluciones.
Es solucionable, pero no es sencillo, ni rápido.
¿Siempre que tenga solución?
Sí, la tiene. Lo que pasa es que es lo que decíamos, si hablamos de... yo tengo amigas pues que se han pasado toda la vida al aire libre, haciendo mucho ejercicio físico, con faldita corta y tirantes.
Vaya, que culín bachoques, ¿no?
Culín bachoques. Que claro, que están... perdidas de este tipo de, claro, abordar toda esa piel y bueno, y no van a renunciar a seguir con
si tenemos manchitas localizadas en sitios que están
esas sí que las trabajamos,
eso
ya
es,
os digo,
más soluciones,
más dificultad, pero sí las eliminamos, pero cuando ya estás echada a perder, pues es muy complicado porque sería mucho tiempo de tratamiento y en mucha superficie, o sea que sería una cosa muy larga.
Claro, lo que pasa es que cuando...
Y eso no sale de repente de la noche a la mañana, quiero decir que...
Pero cuando te abordas unas cuantas de estas y dices, ojo, no te cuidas, es que reinamora,
claro,
esto, mucha constancia.
Claro.
Jolín, ya lo que tienes que saber es que no te hagas más.
Exacto. Entonces, es una cuestión de eso de hacer una detección precoz, ¿no? De antes de que la cosa vaya más. Y lo ideal es eso, no es la prevención, sino la predicción. Vamos a predecir si tenemos probabilidad de, que es lo que hacemos en medicina personalizada. O sea, nos vamos a la predicción. Prevenir está muy bien, pero predecir lo que tenemos que prevenir es mucho mejor aún.
Yo por mi parte lo tengo claro. Luego
iremos
hablando.
Eres muy lista y tú lo tienes siempre todo claro.
Luego iremos hablando de ese tratamiento que tiene que ser muy constante, pero que al final el resultado que nos da, ¿vale?
¿Y qué quieres? ¿Que le cuente mis secretos aquí en público para que se copie todo el mundo?
No, yo si me da resultados lo diré. Tengo el resultado, vosotros vale, mismos.
Vale.
Gemma, ¿tienes alguna duda?
Yo la única duda es saber qué posibles tratamientos podría hacerme, por ejemplo.
¿Pero para qué?
Manchitas para, blancas.
A seguirnos de las manchitas. Sí. Tú también tienes manchitas blancas, hija mía.
No,
es que...
yo no. Ah, pues no, pero si me salen.
No, es que antes a ti ya no te van a salir.
Ah, vale.
Tú ya tienes, ya tienes 20 años. Pues nada, pues como ya has cumplido los 20, ya no te han salido, tú tranquila. Que con tus 20 ya no te salen.
Y pues si me ha salido una oscurita.
Bueno, esas son facilísimas, eso vamos, si es que los pacientes que nos escuchan, que son oyentes de la radio, se lo saben, ya saben, si es superficial, luces pulsadas, si es más profunda, luz pulsada combinada con láseres pulsados de neodimio YAG. Muy maravilloso.
Bien, perfecto.
Pero tenemos la solución en la clínica del doctor Rojo.
Sí.
Vale, pues claro. Ya está. Eso es lo que queremos saber.
Pues sí, la tenemos.
Bueno, la semana que viene igual alguien nos viene con una duda de lo que no hemos, pues, lo mismo que nos ha pasado con la menopausia.
Pues entraremos en bucle entonces, porque vamos.
Gemma, ¿tienes todo claro?
Todo claro.
Perfecto.
Es que es otra que es muy lista, también le tiene todo muy claro. Y es que nos escucha, Susana, es que tenemos muchísimos oyentes que son fieles y van aprendiendo a lo largo del tiempo y ya se lo saben.
Gemma Ramón, gracias por haber vingut.
Gracias a ti.
Y Alicia Santos, gracias y fins la próxima semana, ¿no?
Sí, si el tiempo lo permite, ¿no? Como los toros, pues igual.
Muchas gracias.
A vosotros.
Envejecer de forma saludable. En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Las 4. Ay, solo me quedan 2 horas para ir a trabajar,
Tot Descans, porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Villarreal.
Canós Impressors, la millor impressió.
En Bigmat, Pepe Arenós, encontrarás la ropa laboral para tu empresa. Ropa personalizada, bordada o serigrafiada. Ropa de calidad que hace que tu empresa se distinga.
Bigmat Pepe Arenós, en Avenida Pío 12, 55 de Villarreal.
¿Te apasiona el mundo del arte? ¿Quieres un espacio donde pequeños y adultos podáis soñar, crear y descubrir al artista que lleváis dentro? Lo tienes. Llega a Villarreal mi primera obra de arte, de la mano de la maestra y artista Marian Sacco. Déjate envolver en la magia de la pintura, la cerámica y la escultura. Vive la estimulación temprana de las capacidades artísticas. Crea tu portafolio de artista y participa en la gran exposición anual de pequeños y grandes creadores.
Inscripciones abiertas. Más información en redes sociales o en el 601-628-807. Mi primera obra de arte. Llama ahora y reserva tu plaza. Estamos en carretera de Honda 95.
Hola, en Diven Marina. Y el meu compañ, Bruno. Tenim 4 y 5 años. Aprendem música de una forma molt divertida. Al conservatori, mestre Goteri.
Jo soc Mario. Tinc 6 anys. Començaré a tocar diversos instruments per poder triar. El que més m'agrada, jo soc Maria. Vaig a classes de dansa. I m'ho passe pipa.
I tu què esperes? Apunta-t'hi!
Més informació al conservatori Mestre Goteri.
Tan solo con mirarte encuentro una razón, a veces de migrante con luces de neón.
Miren, avui en protagonistes parlem de seguretat, de coordinació i de resposta davant de les emergències. Sí, els sona? Bé, pues, hem d'entendre que hi ha el canvi climàtic, que està ahí, que les emergències cada volta tenen que estar més al dia de lo que ocorris. El Consorci Provincial de Bombers de la Diputació de Castelló ha celebrat la 5ª jornada informativa dirigida als alcaldes i alcaldesses de la província. Informativa, dic, als alcaldes i alcaldesses, i formativa a qui han decidit cada un d'aquests alcaldes i alcaldesses. Objectiu, reforçar la preparació dels responsables municipals davant de qualsevol situació d'emergència. Aquestes sessions ofereixen eines, pràctiques i coneixements clau per a la gestió dinàmica d'emergències en l'àmbit local i representen una aposta decidida per la coordinació entre institucions i la seguretat ciutadana. A més, el Consorci ha anunciat una de les ampliacions més significatives de la seva borsa de treball en els últims anys, amb la previsió d'incorporació fins a 69 nous efectius, 28 bombers en plaça i 41 en procés de formació, ampliant fins als 50. Per parlar de tot això, ens acompanya avui el diputat de bombers, David Vicente, a qui saludem i agraïm la seva presència. Bon dia, David.
Què tal? Molt bon dia.
Tot això ja ho sabem. Però ara el que volem saber és, donat que ja s'ha fet aquesta acció, com se distribuiran aquests nous efectius entre les diferents zones de la província?
Bueno, pues en principi, la idea que porta el Consorci, crec que no pot ser d'altra forma, ara antes de que s'incorporen els nous bombers, se farà un concurs de trasllats on tot el personal del Consorci de Bombers actual, cada un podrà triar el seu destí, no? Dels quatre parcs professionals que tenim, podran triar aquestes ubicacions on cada un més li convinga. I acte seguit, pues, veurem aquestes incorporacions on queden aquests llocs vacants i ficarem la gent pues, on us faci falta. Al final el que volem tot això és que tinguem tots aquests torns coberts, que tinguem els torns plens de gent per poder fer front a qualsevol tipus d'emergència, perquè avui en dia pues, les emergències avui en dia, i no tant avui en dia, però les emergències n'hi ha de molts tipus, i al final el bomber té que estar preparat per a tots aquests tipus d'emergències, i creiem que el Consorci Provincial de Bombers té que donar resposta a totes elles.
Criteris, la gent escolta, s'ha obert una borsa de 50 bombers, com s'obri? Quins criteris se segueixen per a la selecció d'estos 50 bombers que entraran en borsa?
Pues bueno, ahir vam obrir un procés selectiu de bomber conductor, ara fa any i mig, el mes de juliol de l'any 24, vam obrir el procés selectiu, i d'aquest procés selectiu han eixit aquestes 28 places, que són les que en actualitat estan formant-se ja en una fase final, estan en el IBASPE, en València, acabant-se de formar, en uns dies ja estindrem així fent pràctiques en el nostre consorci, i després pues, bueno, tota la gent que ha aprovat, no?, tot aquest procés selectiu, que ha sigut llarg i és un procés selectiu que és important, perquè hi ha que recalcar-ho també que mai en la vida s'havien presentat 1.200 persones en un procés selectiu d'aquest tipus. Tota aquesta gent que dic jo que ha aprovat ha quedat ordenant una llista en una borsa de 330 persones, d'aquests 1.200, que tenim a l'abast del consorci per poder gastar-la. En aquest cas s'han cridat a 50 persones, d'aquestes 50 s'han incorporat o s'incorporaran de manera breu 41, I ja dic jo que en un temps, una vegada estigui tot el món al seu lloc, veurem si inclús fa falta fer una altra crida i se farà una altra crida de les persones que falten per poder completar. Ja dic jo, el nostre objectiu és de poder tindre aquests torns plens de bombers i que puguem tindre garantit la seguretat en la nostra província.
Clar, aquesta pregunta que jo tenia amanida quasi me l'ha contestat, però m'agradaria que l'ampliara, perquè clar, esta ampliació de puestos de funcionaris i també aquesta borsa que s'ha obert respon a una necessitat en aquest moment impepinable que teníem a la província de Castelló.
Jo crec que sí. Nosaltres, des que hem arribat al govern d'esta diputació, en un primer moment jo ja coneixíem el Consorci Bombers en quina situació es trobava. Es trobava en una situació molt complicada, perquè dona la casualitat també que en aquests moments pues, estan començant a jubilar, no?, la gent que van conformar este consorci. I clar, tota aquesta gent que va entrar en un primer moment és la que ara també tenen totes aquestes jubilacions, i era un tema que el grup socialista en la seva etapa de govern ha hagut de previndre en aquests 4 anys anteriors i no ho va fer-ho. És una llàstima, perquè totes aquestes necessitats i tot aquest temps que hem tingut per portar aquest procés avant s'hauria pogut previndre i s'hauria pogut tindre el tema previst d'una etapa anterior i no s'ha fet. Entonces, nosaltres des d'un primer moment vam veure aquesta necessitat, i no tan sols el procés este que hem tret de bombers conductors, també hem tret processos de caporals, de sergents, i traurem també ara tota la part administrativa, que també creiem que és important. És la part que no se veu, però és una part molt important del consorci, perquè és el cor del mateix consorci, és el que fa funcionar que tot el món estigui en el seu lloc. També un altre procés selectiu d'operadors de comunicacions, que són la gent que tenim 24 hores en la sala, que són els que coordinen, que també són bombers al fin i al cap, també coordinen tota la gent que tenim desplegada en qualsevol emergència.
Donat això, clar, vostè parla de l'etapa anterior, podem pensar o podem tindre la seguretat que si se continua en el càrrec, vostè com a diputat de Bombers, té previstes noves convocatòries?
Des de luego, jo sempre des del primer dia ho he dit, que les convocatòries tenen que ser recurrents. Al final, ara fa 4 dies hem tingut una taula de negociació en els sindicats, i crec recordar que hi ha vingut 6 places noves ja de gent que s'ha jubilat. Pues aquestes 6 places noves n'hi ha que cobrir-les de manera imminent. Conforme s'acabarà aquest procés,
sí,
la meva intenció és de continuar en tots els processos perquè tinguem totes aquestes places cobertes. Jo crec que l'estabilitat de la gent és la millor garantia que podem tindre per poder tindre una seguretat i poder tindre aquesta gent que ens fa falta, aquests professionals que es fan falta en aquest consorci de manera estable, no? Que no estiguin ahí de manera interina, que és una situació molt complicada i molt desagradable, i creiem que nosaltres com a administració tenim que ser responsables en aquest sentit i tenim que traure totes aquestes places conforme se produeixen aquestes vacants, que se puguen continuar traient processos selectius i que sigui una cosa que no passi cada 10 anys, no? Que sigui una cosa que vingui de manera assídua, i conforme anem tenint aquestes baixes per jubilació o per qualsevol altre motiu, que puguem tindre les places dotades i cobertes.
I com hem arribat al punt d'haver-nos quedat tan mermada la plantilla o tan envellida la plantilla?
Sí, pues bueno, precisament és per això, per no traure aquests processos selectius quan toca. Al final sí que és veritat que un procés selectiu és un procés complicat, no és un procés que sigui fàcil. Se necessita molt de temps, molt de personal i diners, perquè al final totes aquestes hores que se té que dedicar a un procés selectiu, en aquest cas, jo que són any i mig en un procés que durarà este de bomber conductor, se presenta moltíssima gent, se pot presentar gent de tota Espanya, i al final hi ha que donar les garanties de que tot el procés se fa conforme toca, i la veritat que jo estic molt satisfet i molt content. Però sí que és veritat que això no mos té que fer temor, mos té que servir perquè això se faci de manera assídua, i creiem que només així se pot arreglar la situació, se pot revertir la situació que teníem, perquè la veritat que la situació, pues, ja veiem que podria ser apocalíptica, en el sentit que al final els recursos que tenim estem pagant contínuament gratificacions i hores extres a la gent del personal, perquè no tenim moltes vegades suficient gent per poder tindre aquests torns conforme dic oberts. Entonces és una situació que anem a revertir en unes setmanes. Estaran incorporats aquesta gent que s'estan formant, estaran en un principi de bombers en pràctiques, però això, cap a finals d'any, creiem que els 28 ja tindran la seva plaça de funcionari, ja podran estar funcionant en normalitat, i la resta de la bolsa també està esperant el siguient procés selectiu.
Però tot això és, vostè agarra la cartera, quant de temps fa, ara en aquest moment, farà vora, vora dos anys?
De diputat, sí, dos anys i un poquet més.
Però s'articula de quina manera per a poder tindre aquesta partida pressupostària, per a poder optar a tindre aquestes places, és a dir, quin procés seguís una persona quan agarra aquesta cartera, perquè, bueno, hem vist manifestacions, hem vist, ojo, fins i tot contra vostè.
Sí, bueno, al final estàs exposat, no, el polític, tenim aquesta qüestió, la tenim sempre ahí, però bueno, al final nosaltres des del primer moment el que vam fer va ser un estudi, veure com està el consorci. Uh-huh. Jo el coneixia des de l'anterioritat, però vam voler fer aquest estudi i apoyant-nos també en personal, en gent de la casa, veure quines necessitats n'hi havia. Les van detectar per una part les necessitats de personal, que són les que dic jo conforme hem explicat que les estem cobrint, també van detectar altres necessitats de compra de maquinària, de camions, de vehicles que tampoc no s'han fet estos 4 anys anteriors, i també és necessari renovar aquest parc mòbil, també és una qüestió que també l'estem ficant poquet a poquet al dia, però bueno, al final de tot això pues, necessita temps i diners, conforme he dit, no? I és el que estem intentant revertir. Tot això, si ho vas fent de manera pausa, de manera contínua, no és tan difícil. Ara costa molt, no? La pilota costa molt de tornar-la a moure, tornar-la a manejar, i bueno, en això estem. Jo crec que anem en la bona direcció. I el tema de les manifestacions, a veure, al final pues, cada un és lliure i només faltaria, no?, de manifestar-se i d'expressar la seva voluntat i el seu parege. Però nosaltres creiem que la solució que estem aplicant és la que toque. Creiem que en un poc temps la situació que hi havia en aquest consorci se revertirà i tindrem tots aquests efectius treballant per a la nostra província i per a la nostra gent, i creiem que no hi ha més. La nostra fulla de ruta la tenim marcada i no ens anem a desviar.
La Diputació Provincial és l'Ajuntament d'Ajuntaments, val? I perquè, clar, en Castelló, ciutat, té el seu propi consorci de bombers, però els demés no. Com se coordinen, no? És a dir, com se coordina el consorci amb els ajuntaments en situació d'emergència?
Bueno, pues el Consorci Provincial de Bombers, conforme bé dius, som 134 de 135, som 134 ajuntaments consorciats, on se dona servici en qualsevol tipus d'emergència que pugui sorgir. Entonces, nosaltres ho tenim distribuït per àrees operatives, tenim la província dividida en aquests 4 parcs professionals, i després també en l'interior tenim el voluntariat, que també és una qüestió que també m'agradaria ressaltar, perquè també és una part que a la millor no se parla tant, no?, quan parlem de bombers, però és una part molt important, que tot l'interior de la província el tenim cobert en aquests bombers voluntaris, que al final també són gent formada, que tenen els seus equips per poder fer front en qualsevol servei, i la veritat que també està funcionant molt, molt bé. La coordinació, conforme bé dius, nosaltres en altres consorcis de bombers, i en aquest cas en l'Ajuntament de Castelló, treballem assíduament. La veritat que la col·laboració és molt estreta, i sempre, diria que quasi totes les setmanes pràcticament en l'Ajuntament de Castelló, qualsevol emergència que puguem tindre, estem col·laborant uns amb els altres, perquè creiem que és la via, no?, i la solució. I després també la Generalitat també estem treballant els protocols de col·laboració entre províncies, que també és molt important. Jo crec que també és una qüestió que la gent, al final, quan té una situació d'emergència, no pregunte qui és el que té que vindre a ajudar-li. El que vol és que l'ajuden, i quan antes. Jo crec que és una situació que això la gent és difícil d'explicar, perquè al final avui en dia pues, les competències cada un té les seues, i això és difícil d'explicar i difícil d'entendre, i tampoc no tenen ni per què entendre la gent. La gent, el que dic, quan volen, quan necessiten algo d'alguna emergència, el que necessiten és que els ajuden ràpid i en les millors garanties i les millors condicions possibles. Per això els convenis de col·laboració entre províncies són també importants, perquè davant d'una gran emergència pues, veuríem com s'activa un protocol des del minut 1, i no, la gent no notarien si me rescate un bomber de Castelló o en aquest cas ha vingut un bomber del Consorci de València, o al revés, no? Poguerem col·laborar. Després també tenim convenis de col·laboració també en la Diputació de Teruel, com també en la Generalitat de Catalunya, també hem hagut vegades de col·laborar de manera conjunta. Jo crec que és important aquesta coordinació, aquesta preparació i tots aquests protocols, que és aquesta feina preventiva. Al final també és prevenció, tot això. que se treballa, no?, en temps i en forma, i crec que també tenim una base important ahí a les administracions, que tenim que ser capaços d'entendre-nos per aquest benefici de la gent que en aquest cas viu en la província de Castelló, inclús pues, visitants, turistes, qualsevol persona que es pugui veure sotmesa a una emergència en un moment donat.
Uh-huh. Millores, hem parlat de la quantitat de bombers que s'incrementaran tant en plaça com en borsa, però millores que s'hagin incorporar en el servei de prevenció i extinció d'incendis. Parlem de si s'han renovat camions, si s'han renovat punts d'accessos, és a dir, jo desconec, però s'han renovat?
Sí, és l'altra àrea que he comentat antes per damunt, que estem també reforçant, perquè també hem vist necessitats en el parc mòbil. El parc mòbil de Consorci de Bombers és molt ampli, perquè, a més, conforme he dit, dels parcs professionals, parcs voluntaris, tenim protecció civil, tenim una unitat de maquinària i logística que també treballa en cas de necessitat o en cas de tenir que arreglar camins després de plogudes i demés. I al final tot aquest parc de maquinària necessita una renovació i un manteniment, no? Nosaltres una de les primeres mesures va ser instaurar el tema del taller. No teníem eixa part coberta en el Consorci Bombers i vam ficar una persona, un mecànic, que és la que fa manteniments, faenes preventives i també faenes de reparació d'eixa maquinària. Però bueno, així i tot, la maquinària ha que renovar-la i hem fet compres, hem fet licitacions.
Sí.
També al final estem parlant de camions de bombers, de material que és car. Al final són màquines que són específiques, no?, per la feina dels bombers. Són camions i eines cares, però al final n'hi ha que tindre-les i els bombers tenen que anar en les millors de les ferramentes que puguem fer. Ara mateix tenim fabricant-se 3 camions nous. Hem entregat 3 també este any 2025. Entregat un vehicle de riscos químics que l'han ficat en el parc de Benicarló, pensat que és una zona prou industrial, també dona suport a tota la província, però està en el parc de Benicarló, i després també 2 vehicles forestals mixtes que serveixen tant per incendis forestals com per incendis urbans. Un també està en Benicarló i l'altre està en Oropesa. Després, conforme he dit, també hem adjudicat 3 més que estan fabricant-se, els entregaran en l'abril del 2026, i creiem que aquesta és la solució. Al final el que volem és tindre les millors, conforme dir, les millors ferramentes per a la millor gent. No hi ha més.
Clar, quan l'oient està escoltant això, el ciutadà, el que totes les dies va treballar, el que fa la seva vida i compleix en la seva tasca, és imaginar el que està parlant. Un camió de risc químics, és a dir, la tasca que se desenvolupa en tot això per a que tots estiguem i tinguem una vida almenys que no s'exposem a estos riscs, perquè hi ha esta forma de prevenir-los. Actualment, en un mapa mental, no?, com a diputat, estem invertint lo mateix en mà humana que en dispositius per a previndre tot això?
Bueno, és una pregunta difícil de contestar, però jo crec que sí. Jo crec que nosaltres, els polítics, ens apoyem en els tècnics, que són els que saben. Nosaltres el que hem que buscar és la forma de poder-ho fer, no? Que crec que com a polítics és la nostra feina, però al final ens apoyem això, en la gent tècnica, en la gent que sap d'emergències, i si ens diuen que n'hi ha que comprar un vehicle de risc químics perquè fa falta, el que n'hi ha pues, està ja més antic i n'hi ha que actualitzar-lo, n'hi ha que comprar de nou, pues, nosaltres hem que buscar la forma de que aquest vehicle se pugui comprar, i així no és, no? Jo crec que la forma de treballar és la que toque, que apoyem més d'una forma que d'una altra, pues, ja no s'hauria dit de la pregunta, és difícil de contestar, però jo crec que sí, la contestació seria que sí.
S'està treballant a la part?
Jo crec que sí, en una cosa i en una altra, en tindre els millors humans i els millors tècnics que ens fan falta per aquests millors humans.
És que això dona tranquil·litat a la ciutadania. Pues jo, per la meva part, els dubtes que tenia sobre l'últim que s'està fent en el Consorci de Bombers de la Diputació. David Vicente, no sé si vostè vol afegir alguna cosa més.
Res, bueno, també cal recalcar aquesta formació, no?, que fem a aquests ajuntaments, que creiem que també és una part important, aquesta prevenció que els donem als alcaldes, no?, aquesta formació, aquesta àrea que hem obert també nova, que s'encarrega un oficial també del Consorci de Bombers, per poder tindre a tota l'abast dels ajuntaments, no tan sols acudir quan hi ha una emergència, sinó poder-la previndre i poder-la treballar, no?, també explicar pues, com se constitueix un CECOPAL, conforme totes aquestes responsabilitats i totes aquestes obligacions que tenim com a càrrecs públics, jo també m'incluïs aquí com a alcalde d'un municipi de la província, i creiem que també és una part important que tenir que fer este consorci, no tan sols anar a pagar l'incendi, no? que estem acostumats a veure-nos com no poder-lo previndre i poder tindre aquests alcaldes i aquests càrrecs públics formats i recordant-nos, pues, totes les obligacions que tenen, que moltes vegades se mos olviden, no? Se mos olviden perquè pues no tenim un incendi totes les setmanes, no? Al final, pues, són coses que les utilitzem en sort molt poques vegades a l'any, i sí que és veritat que estaria bé, pues, que tingueren tota aquesta formació. Entonces estem cridant a tots estos, conforme dic, a tots els alcaldes que formen part del consorci, tots els càrrecs públics, alcaldes i alcaldesses, i poquet a poquet volem que passen tots, els 134, que passen pel Consorci de Bombers, que se formen, que escolten els tècnics que els explicaran de la millor manera tot el que tenen que fer i tot el que no tenen que fer, no?, davant d'una emergència, i creiem que també és una àrea molt, molt important invertir en eixa prevenció.
Evidentment és el responsable, el primer responsable és l'alcalde o alcaldessa, i el que pues, se li traslada aquesta informació. Jo que és que més veig aquesta pregunta, m'agradaria fer-li la... en una pròxima entrevista, heu dit als alcaldes com ha rebut la formació i si l'ha arribat a aplicar. Per això, si a vostè li pareix bé, facilitar-nos la llista. Nosaltres anirem pues, fent aquestes preguntes als alcaldes i alcaldesses. D'alguna manera se traslada també i sa tranquil·litat a la ciutadania. O almenys saben en què invertixen els seus impostos.
Si sí, jo, des de luego, pots utilitzar, te passarem el llistat de la gent que ha estat venint. Al final hem utilitzat el criteri sempre de cridar primer als pobles més xicotets, no?, que els que tenen menys recursos i tenen menys capacitat, i jo me consta que algun dels alcaldes que ha vingut ja ha ficat en pràctica, no?, per algun tema que ha tingut en el municipi, no per emergències, al final per qualsevol qüestió, al final per una, no sé, una romeria, per qualsevol event o un concert de música, qualsevol una tarda de bous que tingués una aglomeració de gent al municipi, per qualsevol d'aquestes qüestions ja té servit aquesta formació, i ja saben els alcaldes, en cas de tindre alguna cosa que alguna salvetat, on poden cridar, què és el que tenen que fer, com ho tenen que fer, en quin procediment, i també que es coneguen que en el Consorci de Bombers tenim tècnics i tenim gent que només cal que agarren el telèfon i que mos criden, vull dir que estan al seu abast per tot el que necessiten. Jo crec que això, pues, també produeix el que dius, tranquil·litat de cara a la ciutadania, perquè saben que el seu representant sap perfectament, en cas d'una emergència, què és el que té que fer.
Per cert, vostè és alcalde 22 anys en Torrenbesora, i m'ha dit avui que hi ha una notícia molt bona, és que ha nascut un xiquet.
Bueno, pues sí, te ho havia contat, però ja veig que ho dius. La veritat que sí, és una notícia, un poble de 160 habitants, que nasca un xiquet, pues, la veritat, no hauria de ser notícia, però ho és. No? Un municipi xicotet de la comarca de l'Alt Maestrat, que tinguem un naixement, pues, la veritat que és motiu d'alegrar-se, no? Al final, pues, lo que se tracta és de que el poble estigui viu, no? De que tinguem aquestes parelles joves que se queden a viure al poble. Al final encara estem aguantant l'escola, que mos costa Déu i ajuda, però sí que n'hi ha 11 xiquets encara a escola, que la veritat que és la vida i el motor del municipi.
Pues, diputat, gràcies per haver estat així, David Vicente. Moltes gràcies per haver-nos explicat tot allò que està passant avui per avui en el Consorci de Bombers de la Diputació de Castelló.
Gràcies a vosaltres.
Últimamente me siento un idiota, pero una cosa clara tengo hoy. ¿Qué tal si mandamos a todos a tomar por culo? A veces también me siento una roca y viajo con alfombra para dos, para que nadie pueda vernos en lo más oscuro. Y se viene la locura de saber que nadie más estará nunca la luz.
Bé, quan estem a punt d'arribar a les 2 del migdia, ja sabem, gràcies per compartir este matí amb nosaltres, i demà tornem amb més protagonistes.
Más ganas de gritar que ahora hasta que amanezca, que sin ti yo no sé estar, sin ti yo no sé estar.
más urgentes, porque sé que el tiempo no va a perdonarnos que no estemos juntos. Y se me pone ahora la cara roja, me deja ver todo eso que no sé, me pone en forma para hacer todo lo prohibido. Y se viene la locura de saber que nadie más estará nunca a la altura de los besos que me das. Y se viene con más fuerza, con más ganas de gritar, que harás hasta que amanezca, que sin ti yo no sé estar en este mundo.